És dijous, i els dijous fem Lucas de saber amb Manel Lucas.
Molt bé, molt bé, m'aplaudeixo.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
El conquista l'Espanyol, això no importa un bledo.
Què, ahí?
A veure,
gran gol,
clar, eh? Perquè és de traïció, i clar, convoques tant, o sigui, muntes tantes de penaltis amb l'Espanyol i ja saps que ho tens guanyat. Recordeu que l'Espanyol crec que no guanya una tanda de penaltis des del segle XVII. Ho dic jo, que en sé d'història.
Però n'hi ha de molt, tantes de penals molt històriques.
Sí, sí, hem perdut dos finals de la Copa de la UEFA a les tandes de penals.
Avui
sí,
va
sí.
D'això, de tandes de penals?
Sí, avui parles d'aquest penals.
No, 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 avui, en homenatge a tots vosaltres, va sí. D'impostors de impostors. La societat. Sí, hem tingut, ara tenim un impostor molt famós, que és aquest del Petit Nicolás.
Sí, miri, escolti, no, aquest no. Ens ha enganyat a tots, no? S'ha fet passar pel perruquer de la Soraya, per logopeda del Mariano, i jo vaig estar a punt de fer-lo cap d'opinió de la razón, no?
Mira, la història està plena de grans impostors. Jo us n'he triat tres, que són els que a mi m'han semblat més graciosos, i vosaltres us haureu de creure que són
més graciosos. Sona la cancioneta del Petit Nicolás. M'agrada aquesta.
Tenim com una por a que en algun moment no estigui xerrant ningú en aquest espai del matí de Catalunya Ràdio, que fa que xerrem tots junts alhora, i si hi ha un espai ens posem tots com nerviosos.
No, això puja rima.
Però és que...
sí, tirem la música del Petit Nicolás i si posa tothom a cantar a sobre i ningú escolta la cançó del Petit Nicolás.
Posa-la, Pep, posa-la.
I calleu tots. A veure, Sebastià, vols callar?
Perdona, Sebastià.
És impossible. Bé, Manel, saps què? Callaré jo. Així com a mínim callarà algú.
Bueno, escolta...
xerra tu.
Jo
tu.
Xerro, sí. D'acord.
Però ja t'ho faràs amb
a
els
veure,
personatges.
Impostor número 1, el senyor Joshua Norton, també conegut com l'emperador dels Estats Units. Aquest senyor era anglès, venia de Sud-àfrica, va arribar un bon dia de l'any 1849 a San Francisco, vestit de militar... dient que ell era militar, ja d'entrada la cosa va començar així, no ho era de militar, però no sé com s'ho va fer, va aconseguir que li donguessin habitació en un dels hotels més de luxe de la ciutat, Paradise Garden, sense pagar. Per tant, l'home ja apuntava ja maneres.
Bueno, a mi me pasa a menudo esas cosas.
Sí, això, claro, però és que vostè sí que és,
és que això,
o era rei.
El Petit Nicolás ho fa... Aconseguir una habitació...
Home, clar, però el Petit Nicolás ha après de grans mestres. Potser va llegir la història de l'emperador dels Estats Units.
Sí, sí, sí,
l'home
sí.
Es va anar a fer un lloc entre l'aristocràcia de San Francisco, fins que un dia va publicar en un diari aquest text. En la pretensió... I... Perdona, estem parlant de Califòrnia, ho sé, però estem parlant de Califòrnia al segle XIX. No em fotin els Beach Boys.
Però ja saps... Bueno, però de quin segle són els Beach Boys? Perquè, clar, ja comencen a estar...
El Pepe ja s'hi deixa en Califòrnia, ja té el botó.
Estuve en su nacimiento.
Sí. Ara una mica més. Això ja fa més, eh? La solemnitat americana.
Amb la banda, molt bé.
Joshua Norton va publicar en la premsa un bon dia aquest text. En la pretensió i el desig peremptori d'una gran majoria de ciutadans d'aquests Estats Units, jo... Joshua Norton, em declaro i proclamo emperador d'aquests estats i en virtut de l'autoritat de tal manera investida en mi, per aquest mitjà ordeno els representants dels diferents estats de la Unió a constituir-se en assemblea a la sala de concerts d'aquesta ciutat de San Francisco, bla, 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 bla. I acte seguit va decretar el que semblava més lògic, dissoldre el Congrés Norton, dissoldre el Parlament.
Això és fantàstic.
Va dissoldre el Parlament.
Ell va arribar i ho va fer perquè va voler i ja està.
Sí, sí, sí. A veure, aquí el problema és que llavors ell es va creure que era l'emperador dels Estats Units i es passejava per la ciutat vestit amb la amb oropeles i vestit amb una capa i amb un vestit d'emperador i direu, bueno, i els ciutadans de San Francisco què, s'ho creien o no? Doncs no consta que s'ho creguin, però van anar fent com si realment Joshua Norton fos l'emperador dels Estats Units. És a dir,
aquest senyor
tenia entrada gratuïta a totes les funcions teatrals. Quan ell entrava en un lloc, la gent s'aixecava. No començaven les actuacions fins que ell no estava allà. Quan va morir, l'home tenia dos galgos. Galgos? Dos,
què és un galgo?
Gossos de curses.
Gossos de curses d'aquests molt,
molt
prims. Quan va morir un dels dos...
Un moment, que la Laia demana pas urgentment.
Ah, d'acord, perdó.
Fem música, Laia Claret.
Hola, Laia. Hola, nois, s'està preguntant al nostre company, ara mateix, de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
Podria saber si això li sembla un indici que el procés no s'acabarà aquí, que la Junta que es reunirà demà optarà per presentar recurs.
Sobre els possibles pactes o els hipotètics pactes que s'han proposat, doncs el meu posicionament sempre ha estat el mateix. El meu posicionament era que diguin la veritat. Si diuen la veritat, doncs magnífic. Aquests pactes que doncs, es proposen pel bé del barcelonisme i que pensen que el bé del barcelonisme és explicar doncs, mitges veritats o mentides, o jo no ho comparteixo. Els pactes han de ser... Doncs, la veritat està per sobre de qualsevol bé i també del bé del barcelonisme és la veritat. Per tant, el que havien de fer és explicar la veritat de que havíem gestionat bé el club. Si no costa tant, si és que a més era molt evident que havíem gestionat bé el club. I és per això que quan proposaven, ens deien, ens venien...
Què? Bé, gent, ja està explicant més o menys...
El donem per connectat, ja?
Donem per connectat a la Laia, sí. Mira, Laia.
Un segon, deixeu-me afegir només una cosa.
Què vols afegir?
Ell ha donat un agraïment, en veu alta, a Pep Guardiola, també a Manel Astiarte, i a Johan Cruyff per haver recolzat, ha dit públicament, aquesta junta de la porta, això voldria estar.
Molt bé, Laia, a mi no.
T'hem d'enviar més rodes de premsa on hagis de parlar en veu baixa, eh?
Has sortit per la tele.
Molt bé. Fins ara.
Fins ara, eh? Continuem parlant amb Manel Lucas, que estem parlant d'impostors.
Us estava parlant de...
No té res a veure, eh?
No, per favor.
Això ja ho teníem preparat fa dies.
Ara canviem molt de tema, parlem d'un farsant com l'emperador dels Estats Units.
No fem juicios paralelos.
Joshua Norton...
M'he equivocat de pressa.
Ni per intel·ligents, tampoc.
Senyor que es feia passar per emperador dels Estats Units i aconseguia viure com a emperador perquè, per exemple, va imposar un impost de $3 setmanals als ciutadans de San Francisco i de 5 als comerciants i ho pagaven. $3,
una mica centaus. Sí que s'ho creien, no?
Sí, sí, sí. Va imprimir moneda pròpia, moneda allà amb la seva efígie, l'emperador dels Estats Units... Tal.
Ell a casa s'ho feia.
Ell s'ho feia i... funcionava, és a dir, els comerciants l'utilitzaven com a moneda, rient, suposo. Mira,
aquesta gent de Califòrnia són els de Silicon Valley i Google, tota aquesta història.
Els van passar, els van passar.
Els seus avis eren una mica lerdos, eh?
Podrien aparèixer bitllets amb la cara del petit Nicolàs?
Per exemple,
no ho descartis.
Per internet ja circulen. Aquest senyor va tenir una visió, va dir... Crec que hauríem de construir un pont entre San Francisco i Oakland, que era la ciutat del costat i que estaven separades per una badia. No va aconseguir-ho, però al cap d'uns anys es va construir el Golden Gate. És a dir, que alguna de visió tenia. Veient la situació en què es trobava Mèxic, que era una situació turbulenta, una mica allò de Mèxic, aquelles
coses... No com ara, que estan allò...
Sí. No, ara estan molt bé, sí, sí, sí. Aquelles turbulències de Mèxic, va decretar, l'emperador dels Estats Units va decretar, donada la incapacitat dels mexicans de regir els seus propis afers, jo, Norton I, assumeixo el paper de protector de Mèxic. I des de llavors es va signar com emperador dels Estats Units i protector de Mèxic. Quan va començar la Guerra de Secessió, el 1861, va tenir una iniciativa política. Va cridar a Abraham Lincoln, president dels Estats Units i cap dels nordistes, i a Jefferson Davis, cap dels sudistes, a una reunió. Va dir, veniu a San Francisco a reunir-vos a veure si ho arreglem, això.
Home, clar, jo sóc emperador.
Sí, i aquí va passar que no li van fer cas.
Vaja.
No ho va aconseguir.
Aquí va haver-hi un punt d'inflexió,
eh? I a partir d'aquí va haver un punt d'inflexió, un fracàs polític, l'home allà va acabar una mica malament, però s'ha de dir que quan va morir va anar-hi 30.000 persones van anar al seu funeral.
És a dir, que a San Francisco una mica s'ho van creure.
Jo crec que sí, una mica. S'ho van creure.
Com a mínim a San Francisco.
Sí, sí, senyor.
Molt bé, molt bé.
Segon...
Ahir vam fer una mica... ahir vam descobrir com fer d'impostors els minoristes, perquè vam anar a presentar la premiere de REC4 i vam arribar a la porta amb una cua de 3.000 persones i vam dir, som els presentadors de la gala, i ningú ens va demanar res més, i ens vam deixar passar. I hem dit, això ho podíem fer més vegades.
Igual perquè us coneixia.
No, no coneix ningú. No.
Vaig aprofitar i vaig tirar totes les pel·lis que feien a Gran Via 2.
Sí, sí, vas anar a veure les Tortugues Ninja.
Sí, senyor, sí, la mateixa tècnica. Sí. Presento la gala.
Continuem parlant de grans impostors.
Amb el número 2, l'home que va vendre la Torre Eiffel.
Ah, atenció a aquest tema.
Sí, senyor. Víctor Lustig, un francès, l'any 1925 va llegir que el govern francès tenia molts problemes econòmics i que la Torre Eiffel, les despeses de manteniment de la Torre Eiffel, li costaven molt cares. I el tio va tenir una pensada. Va reunir 6 empresaris metal·lúrgics, els hi va enviar una carta i els va citar a l'Hotel Crillon, a la plaça de la Concòrdia, un hotel dels hotels de més luxe que hi ha a París. Els hi va dir, soc el director general del Ministeri de... director general del Ministeri de Correus i Telègrafs.
Sí?
Queda bé.
I us he reunit aquí perquè, com sabeu, el govern té molts problemes amb el manteniment de la Torre Eiffel i tot. Sí, sí, clar, era veritat, ho havien seguit. Va agafar una limusina i els va portar fins a la Torre Eiffel, els hi va ensenyar, veieu aquest problema i tal, i els hi va oferir comprar la Torre Eiffel.
en 6 parts, és a dir...
Comprar-les...
Compreu-la
entre 6? No. Feu a veure qui de vosaltres fa l'oferta.
Ah, d'acord.
A veure, el govern fa les coses bé, fa una oferta pública, i llavors cadascú ha de presentar les seves propostes. Total, que va haver un tio, el senyor André Poisson, que era un ferraller, que era un home que no era del sector industrial potent i, per tant, tenia ganes
de pujar,
de prosperar, de figurar, i va dir, pels meus...
Espera, que ara s'ha carregat el teclat.
Va dir, pels meus ous, un milió de francs...
Un moment, que li ha fet un cop de
punyeta. No, calla, està bé.
No comentem tot el que passa.
Un milió de francs per la Torre Eiffel. I l'altre va dir, d'acord, un milió de francs, perfecte. I el senyor Poisson se'n va anar a casa seva. Carinyo, li va dir la seva dona.
Mudança!
Que no saps què? Te vas a reir. En francès, li va. Te vas a rir. He comprat la Torre Eiffel. I la dona...
Fes les maletes...
Assegura-te'n, primer, eh? Assegura-te'n que aquests del govern no se sap mai, etc. Que ja saps què passa després, que si els impu... Operación Púnico i tal. Llavors va dir, va, d'acord. I va trucar amb el Lustig, i li va dir, escolti, que, a veure, voldria una mica més de detall i tal. I el Lustig, en la conversa que van tenir, li va deixar entreveure que ell... El que volia era guanyar-se alguna comissioneta per l'operació, que el salari públic no era prou gran, i el ferraller pensa, ja l'he pillat aquest, que jo no sóc tonto, que jo soc molt llest, Aquest el que vol és una comissió, però ja no em vindrà d'aquí, si pago un milió de francs
pues un milió
per
la,
pel Torre Eiffel, doncs hi pago 1.200.000 o tal, i li dona uns milers de francs més amb el tio per l'operació. I se'n va cadascú a casa molt content. Un dels dos amb més motius que l'altre, diguem. Total, que el dia següent, Andreu Poisson truca al ministeri i diu, escolti, que, com ho fem, lo de la Torre Eiffel? Porto jo el camió, no el porten vostès? Com... Clar, llavors es va descobrir el pastís. L'home va descobrir que no hi havia director general adjunt del Ministeri de Correus, era un càrrec que no existia, que no sabien qui coi era... I l'home se'n va adonar que li havien pres el pèl. Víctor Lustig en aquells moments estava amb els milions de francs que s'havien dut, estava ja en un tren camí de Viena a buscar un altre primo.
I no sabem què va passar amb aquest home quan va arribar a casa seva.
No sabem què va passar perquè, a més, no es va atrevir ni a denunciar el cas. Bé. Perquè, clar, presentes denúncia, diu... Què està denunciant? Que he comprat el Torre Eiffel i era mentida. I clar,
terrible.
T'arrisques a... Bueno, que sapigueu que el següent primo, després del ferraller de París, va ser Al Capone.
Ah, sí?
És a dir, Víctor Lustig...
Perdona, però si Al Capone ja tenia tendència a matar així a l'engròs, ja,
sí.
Pues, si el timaves...
No, doncs res. Víctor Lustig va aconseguir... No sé quants dòlars.
O sigui, el timador és el mateix.
És el mateix. Se'n va Al Capone, ve de lo de la Torre Eiffel, clar, no li explica lo de la Torre Eiffel.
No li explica
els antecedents, però li diu que coneix que té una operació de borsa boníssima, que ell ho sap, estem a prop de l'any 29, una operació de borsa boníssima, era arriscat, i li aconsegueix uns milers de dòlars d'Al Capone per fer aquesta operació. Agafa aquests milers de dòlars, els tanca en una caixa forta, s'espera 2 setmanes i truca Al Capone i li diu, escolta, que he tingut problemes, que aquesta operació que ha anat malament, ho sento, és que estic desolat, però no, allò que jo creia que aniria perfecte ha anat fatal. I el Capone se'l creu, i no només se'l creu, sinó que diu, hòstia, quin tio, quina bona fe. Que el Capone no estava acostumat a trobar gent de bona fe al seu voltant.
Clar.
Es va creure la bona fe d'aquest tio i li va pagar una propina... per la seva bona fe. Sí, senyor.
El petit Nicolà no és ningú al costat del senyor Lustig.
Que va vendre la Torre Eiffel i va enganyar el Capone.
Ara, aquest.
Sí, senyor.
Va, un més, va.
Un més, vinga, va.
Un altre impostor, gran impostor de la història.
El senyor Stefan Mali, al segle XVIII, es va presentar a Montenegro, que llavors era un regne independent, com ara, d'altra banda, i va dir que era el tsar de Rússia Pere III.
Clar que... I no, com no hi havia Facebook, ni hi havia res...
Exacte, no hi havia Facebook, no hi havia Twitter...
Sí, jo vaig conèixer Pere III, el cerimoniós.
A veure, no era el cerimoniós.
Ah, no.
Pere III era un tsar que havia durat menys d'un any, havia durat uns quants mesos, perquè la seva dona l'havia fet matar, diguem-ne.
Sí.
La que va ser després Caterina la Gran de Rússia, l'havia fet matar, i no explicarem els detalls, però, clar, havia mort amb estranyes circumstàncies. No l'havia fet matar en una plaça pública, sinó que l'havia fet detenir, l'home havia mort amb estranyes circumstàncies, etc. Total, que aquest Stefan Mali es va poder presentar tranquil·lament a Montenegro i dir no va morir Pere III perquè sóc jo, he passat tota una sèrie d'aventures, peripècies, etc, i he aconseguit arribar fins aquí. Total, que en aquell moment Montenegro estava governat per una mena de bisbe, pel cap de l'Església, que era una persona que no tenia molt interès en governar, que el que volia era retirar-se a resar, cosa estranya amb els alts càrrecs de l'Església. No volíem anar.
Això és comentari teu, ja.
Sí, comentari meu. Llavors es va trobar allò, miel sobre hojuelas, va dir, oli amb un llum. És que el Matthew Tree li ha agafat un atac de cor quan he dit miel sobre hojuelas. Perdona, Matthew, oli amb un llum. Oli amb un llum, el tio va dir, jo em retiro, el bisbe aquest va dir, jo em retiro i fota't tu a regnar. Total que aquest presumpte Pere III de Rússia va convertir-se d'un dia per l'altre en tsar, en rei de Montenegro.
Està molt bé.
I va començar a governar, escolta, i va anar bé Montenegro, eh? Va crear uns tribunals de justícia, va imposar un cert ordre, va fer que prosperessin els mitjans de comunicació de Montenegro, fins que tant va prosperar Montenegro amb aquest rei fals que els seus veïns, que eren sobretot el ducat de Venècia i l'imperi turc, es van posar nerviosos i van decidir envair Montenegro. I va ser llavors quan l'Stefan Mali va demostrar que, a veure, que en moments de pau no era difícil ser rei, però en moments de guerra la cosa és una mica més complicada i es va delatar, va dir, escolteu, nois, no, jo, a veure, jo he d'enviar les tropes contra els turcs, us he de dir una cosa que no, que al final no era jo, eh?
Fantàstic. Escolta, Manel, gràcies. No marxis, eh?
No, em quedo aquí.
Ens quedem. Un moment, connectem la Laia Claret.